Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia, actualitzem la informació. Junqueras demana el suport d'Esquerra a Marta Rovira com a cap de llista, mentre que Carme Forcadell anirà de número 4. La CUP ha confirmat Carla Riera com a cap de llista. La número 2 de Barcelona és la regidora de Terrassa, Maria Sirvent, i el número 3, el regidor de Cornellà de Llobregat, Vidal Aragonès. D'aquesta llista també destaca la número 6, l'escriptora Bel Olid, mentre que Albano Dante Fachín no anirà a llistes de cap partit. Hem sabut també que el govern espanyol ha relegat Josep Lluís Trapero a tramitar papers policials. El nou destí de Trapero és un despatx de la comissaria de les Corts de Barcelona. Trapero treballa des de la setmana passada i allà se li han encomanat tasques administratives que no tenen cap responsabilitat. Manté el grau de major perquè és un nomenament relacionat amb la jerarquia policial i és de per vida. Recordem que se l'investiga per un suposat delicte de sedició. I de la mateixa manera que us anunciàvem que hi havia el deute de 10 milions d'euros que s'havien de pagar a les entitats socials catalanes, ara us podem anunciar feliçment que el govern espanyol ha pagat aquests 10 milions d'euros. El Ministeri de Sanitat i d'Afers Socials ha anunciat que la Generalitat no havia tramitat les sol·licituds d'acord amb els requeriments estatals i per això no s'havia fet el pagament. La taula del tercer sector havia demanat anteriorment per carta al delegat del govern espanyol i al Ministeri d'Hisenda que desbloquegessin la transferència, ja que afectava més de 500 entitats, entre projectes socials i de joventut. I ahir es va inaugurar a Barcelona el primer centre per subministrar una pastilla preventiva de la sida. La PrEP és una píndola que prevé en un 99% la infecció del virus de la sida i ahir es va inaugurar el PrEP Point, al costat del Checkpoint, el centre de detecció de virus. Amb el PrEP, en un centre a Catalunya concretament, hi ha, volíem dir, cada any a Catalunya hi ha 800 noves infeccions pel VIH. Fins aquí les notícies, moment d'escoltar Montserrat Nebrera amb l'espai Plusvàlua Dones.
Ràdio Estel.
Si vols arrencar el dia en primera i acabar-lo en cinquena, el teu circuit és la Fórmula Lesant. De dilluns a divendres a 2:15 del matí a Ràdio Estel amb l'Albert Lesant. Un magazín ple d'energia, entreteniment i bona ràdio per passar els matins amb un bon somriure. De dilluns a divendres a 2:15 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel. A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. Llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
Durant 20 segons, aquest microones farà servir l'energia suficient perquè el Joan escalfi el seu cafè i afronti el dia. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els que estan escalfant el seu cafè amb el mateix objectiu: despertar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Ràdio online i a la carta. Promocions i notícies, xarxes socials i actualitat. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta. Busca-la.
Ràdio Estel.
Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social amb clau de dones i valors del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Bon dia, sóc Montserrat Nebrera, comencem el Plusvàlua Dones. Un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb producció i direcció de Mireia del Pozo. Aquí, a Ràdio Estel, com cada dijous, de 9 a 2 quarts de 10 del matí. El nostre tema d'avui és el masclisme a les xarxes socials. Sabem de la importància de les noves formes de comunicació mitjançant el ciberespai. La xarxa digital quasi bé ens atrapa. Qui no està a Facebook, està a Twitter i, sobretot, a plataformes on l'audiovisual és més important, com Instagram. Aquestes noves formes de comunicació social són utilitzades sobretot per la gent jove i en l'ús que se'n faci, el paper i la imatge de les dones acaba deixant la seva petjada cultural i social. És així com relacionem eventuals formes de masclisme que es puguin produir a o per les xarxes socials. Per parlar d'aquest tema, avui comptem amb l'Anna Plans, directora d'Imatge i Comunicació, especialista en xarxes socials i membre de l'Associació de Mitjans Audiovisuals de Catalunya. Bon dia, Anna.
Bon dia.
I amb a les nostres tertulianes, la Olga Ortiz, advocada, experta en lideratge femení, exregidora de Benestar Social i Família de l'Ajuntament de Mataró. Bon dia.
Bon dia.
I la Mireia del Pozo, advocada, gerent del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bon dia.
Bon dia a tothom.
Comencem, doncs, si et sembla, Anna. Per començar, com podríem entendre o en què consistiria això del masclisme a les xarxes socials?
A veure, per mi el masclisme l'entenc com cosificar a les dones. Es pot cosificar en publicitat, a casa, a l'oficina, amb un ascensor, i també es pot cosificar a les xarxes. Aleshores, com es fa a les xarxes, no? D'una banda, en allò que es publica. Per exemple, moltes coses que es publiquen que en televisió no es poden publicar, a la xarxa tenen total impunitat, no? I d'altra banda, en aquest cas sí que és cert de com es tracta la dona, no? En aquest cas, doncs, per exemple, pensem de que l'objecte de per atreure la venda moltes vegades en la publicitat, doncs, és la part més sexual, no? I aleshores és aquí on jo dic que es cosifica la dona. I després també, en tant en quant, les interactuacions que són, doncs, misògines, a vegades d'insults, doncs, que poden córrer tant en Instagram com en Twitter, també ho veiem molt, amb altres temes, també molt actuals, però també en quant al masclisme.
I això, per tant, aquesta impunitat, aquesta sexualització del consum, aquesta misogínia, creus, per tant, que augmenten o poden proliferar més justament pel fet de ser xarxes socials?
Les xarxes, de fet, perpetuen els estereotips, no?, de gènere, i fan que el masclisme sigui més visible. Què és el que fa el masclisme sigui més visible? D'una banda, l'anonimat de la persona, i d'altra, el gregarisme. Perquè la persona masclista està rodejada dels seus i sent que té més llibertat per expressar-se, no? És cert que el mateix masclisme que hi ha a la societat és el que hi ha a les xarxes. El que passa que a les xarxes hi ha més visibilitat i queda escrit. És cert que normalment no ets masclista a les xarxes i després igualitari a casa. Però també és cert que moltes vegades pensem una cosa, ho diem una cosa i en fem una altra. I va haver el cas d'una persona d'esquerres, doncs, que defensava, doncs, el seu diari feminista i que després es va matar la seva dona, no? Vull dir que una cosa és el que, com passa en la vida real, no? El que pensem i l'altra el que fem. Després cal tenir en compte que la xarxa no és un lloc de debat i això ho comprovem també amb altres temes també molt actuals, no? I que crea, doncs, confrontació o confirmació, no?, dels teus. A mi m'agrada posar un exemple, és molt general, eh? Però, i no tothom ho fa, això, i dins del que estem parlant del masclisme, no? Imagineu-vos un noi que va a la caça, a la discoteca. Va a la caça i diu, jo m'emportaré 10 trofeus, no? La noia diu, jo em desfaré de 10 pesats, no? Amb el món offline, no? En general, amb el online, això què passa? Que a part de que això ho traslladaria a el que són les xarxes de cites, no?, de conèixer, que seria, doncs, amb un deslliç del dit, no?, ja tens accés, no?, amb aquests trofeus, però és que, a més, els multipliquen, els trofeus. Sí que és cert que la dona, moltes vegades, doncs, això és recíproc, eh? Vull dir que la dona acaba fent aquest paper, però això no ajuda a canviar el que realment estem parlant, que és la conducta masclista, no? És a dir, que això ho multiplica, ho amplifica sempre, no?
Pel que estàs dient, per tant, el fet de trobar-ho escrit en una xarxa social d'aquesta manera anònima permet mimetitzar aquests comportaments. És a dir, que a mesura que ho veig, potser una persona que originàriament no ho seria o que la tendència estava allà molt amagada, referma la seva conducta per veure que altres també fan ús d'aquest tipus d'estereotip.
Clar, correcte. Uh-huh. Igualment que amb les publicacions, no? Vull dir, conforme vas veient, vas normalitzant doncs aquella forma d'actuar, doncs, bueno...
Està bé. I podríem dir que més això hi tindria alguna cosa a veure, podria ajudar a que la violència entesa en el sentit de violència masclista augmenti? És a dir, aquesta mena de comportament, aquests comentaris, aquesta cosificació de la dona pugui, d'alguna manera, estar relacionada amb un augment de la violència masclista?
Bueno, hi ha la violència masclista pròpiament dita a les xarxes socials. Per exemple, el sexting, que és la que t'obliga... Hi ha un intercanvi de fotografies doncs, explícites, i en aquest cas la persona, l'acosador, doncs, obliga, no?, a enviar aquestes fotografies. Després hi ha el que és la pornovenjança, que és diferent perquè són enviament de fotos consentides, però que després doncs, hi ha un xantatge amb això. Últimament Facebook ha treballat amb un projecte per detectar la difusió d'imatges explícites. Ho treballa, perquè té pressió per possibles sancions, tot sigui dit, no? Però cert que estan treballant, i en un mes han eliminat 14.000 comptes de pornovenjança. I després hi ha el tema del cibercontrol. El cibercontrol és cert que ja dona més facilitat per fer mal i un contacte permanent amb la víctima. Per tant, és més dur, menys perceptible i més continuat.
Com es fa, com un
cordó umbilical.
Aquesta forma de control com es fa? Quin tipus de comportament es veuen? Com s'assetja la dona?
Per exemple, sí. Controlar les parelles, per exemple, amb la gent jove, es demana la contrasenya, no? Com som nòvios, no? I això és una clara violació. Sí, una clara violació d'intimitat, privacitat i la llibertat de les persones. La geolocalització. En redes socials, en les xarxes, per exemple, a quina hora es connecta, amb qui interactues, a qui li comentes, a quines publicacions li dones like, si incorpores nous contactes a la teva llista d'amics, quines fotos puges en el mòbil, si estàs disponible o no, si estàs en línia, espia el mòbil. El mòbil també és un... també es demana, no?, com a...
Espiar l'aparell.
Sí.
Que li doni l'aparell per veure què
hi ha. Exigir l'enviament d'imatges íntimes, que seria el sexting que us he comentat abans, no?, com una prova de l'amor, no? I després, bueno, això en realitat està clar que la teva parella no t'estima més per això, no? Es ven com un signe d'amor, de mostrar-me que m'estimes, no? Però que et controlin el teu mòbil i que vulguin saber en qui estàs, com estàs, doncs tampoc. I després amb el tema de quan es pugen fotos, quina foto t'has pujat, com vas vestida, on estàs, en qui estàs, etc.
Estem veient, per tant, que anem des d'haver col·locat una fotografia explícitament sexual fins a arribar a formes de delinqüència que les xarxes poden activar i multiplicar. No? És a dir, que la gravetat pot acabar sent extremada.
Sí, això és cert. I amb el tema, jo el que penso que és molt important és el tema dels estereotips, també, no? Perquè és cert que ells i elles, jo el que veig amb el jovent, amb els estudis que s'han fet, és que interactuen de forma diferent. Ells utilitzen més per parlar en parella, per jugar en videojocs i per lligar elles, per cercar informació, per expressar sentiments i pujar fotos, no? És cert que els models que tenim de publicitat i d'alguna manera afecten, no?, el que comentava abans, la hipersexualització. Hi ha una psicòloga de la consulta de l'Àlvara Reyes que diu que cada vegada els nens es queden més sense infància. I moltes de les nenes que van a la consulta tenen problemes precisament derivats de la pressa que tenen per créixer, diuen, no? Limiten tota la seva autoestima doncs, a elements estètics, no? Aleshores, aquí és important, doncs, com hem comentat altres vegades, no?, la feina dels pares, no?, els models, parlar-ne, què és la publicitat, el tema de la imatge, o com s'utilitza la sexualitat, no?, per vendre, per arribar a més gent, però que ho sàpiguin els joves. I després que no entrin tan jovenets a les xarxes, perquè estan entrant a edats cada vegada més tempranes, en 9-10 anys, no?, retrasar-ho al màxim i limitar temps i continguts. perquè està molt estereotipat. Vull dir, la feina ve de baix, no?, una miqueta.
Els pares que vulguin fer la feina ho tenen complicat en un entorn on hi ha molts elements que d'alguna manera lluiten o que van en contra d'aquest desig de mantenir la infància i de mantenir la gent al seu...
Que juguin amb ells. Moment,
que juguin amb ells, efectivament. Si et sembla, donem pas a les nostres tertulianes. S'ha incorporat també l'Anna Boza, que també és habitual del nostre programa, advocada, especialista en dret matrimonial i de família. Hola, Anna, com
estàs?
Bon dia.
Bon dia. Gràcies.
Doncs bé, són tants temes els que convolten aquesta idea del masclisme en les xarxes socials. Comenceu per on voleu, Mireia.
Doncs aviam, estic d'acord amb l'Anna quan comentava que l'abús de poder que estem vivint a les xarxes socials, l'abús de poder a través del masclisme, ha anat augmentant, perquè cada vegada realment tenim més xarxes socials diverses, els nostres adolescents i gent jove hi arriben cada vegada a edats més tempranes, i hi ha moltes d'aquestes xarxes socials que nosaltres, o la gent ja d'una certa edat, no controlem. O sigui, tenim present el Facebook, tenim present un Twitter, un Instagram, però totes aquestes xarxes habituals a la gent jove per contactar entre ells, els pares ja ens queden una mica llunyanes, ja no parlem de la gent ja d'una certa edat. Aleshores, el tema del sexting. Hi ha coses a nosaltres que se'ns escapen. I realment, darrere del sexting hi ha una gran xarxa. O sigui, hi ha empreses que es dediquen i ja tenen un discurs fet a través de l'ordinador. O sigui, hi ha tot de persones treballant, es dediquen a contactar amb nanos d'unes certes edats i els hi van fent un diàleg, allò que els hi va entrant al... Bueno, la conversa, ells van contestant, es fan passant per gent jove, fins que arriba un moment, quan ja tenen confiança, que és quan els hi comencen a demanar fotografies. Clar, d'entrada, des de fora, direm, i com és possible que un nano doni fotografies amb un cert contingut sexual, no? Sobte. Doncs perquè ho fan d'una manera tan estudiada, i hi ha psicòlegs que, bueno, pues els ajuden també a caure en aquestes coses, en aquestes empreses, bueno, que ho fan molt ben fet, i aquests nanos acaben amb això. O sigui, molta més gent de la que pensem. Per què? Què hi ha realment darrere? Diners.
Interessos.
Claro, interessos
econòmics.
Aleshores, és molt important que estiguem a sobre, que no els deixem estar tanta estona amb l'ordinador. Aviam, no passa res amb les xarxes socials, sempre i quan doncs, un estigui ben format.
Que hi hagi un bon ús, oi?
Exacte. Olga.
Jo, des d'un punt de vista jurídic, m'ha agradat molt l'exposició, perquè ha sigut molt clara, sobretot en el que diu, en la frase que has dit, que les xarxes socials massifiquen, en certa manera, aquesta conducta masclista. I des de l'anonimat, la gent es permet dir moltes coses i normalment els atacs són a dones.
Sí.
Són a dones. Llavors, a mi el que sí que volia dir a la gent que ens pugui escoltar o que estigui patint aquest tipus d'assetjament, que això és un delicte i que això té penes de presó d'un a quatre anys. Contra la privacitat, contra la intimitat, un assetjament, i més si la persona és o ha sigut parella, se li aplica un 173 del Codi Penal. És a dir, totes aquestes coses no poden quedar
impunes.
L'anonimat a les xarxes és un anonimat fictici, perquè després es pot veure la IP. I veure per on han anat. És a dir, hi ha moltes noies joves que estan patint aquest assetjament, aquest control, aquesta manera de dir si m'estimes, em dones la teva contrasenya. Això és el que es diuen els micromachismes.
Els micromasclismes, sí.
Clar. Llavors, tot això el que està fent és pensar que la gent que està patint això a través de les xarxes, que ho poden fer, i jo us dic des d'aquí, o sigui, aquestes conductes són totalment denunciables. I alerta, noies, si comenceu a tenir una parella que us controla els likes, el Facebook, l'Instagram, on estàs, et poso allò que has dit tu de la geolocalització. Sí. Això són conductes inacceptables. Almenys s'ha de dir i s'ha de denunciar.
I per WhatsApp el mateix, eh? Sí, perquè cada vegada arriben als jutjats més converses de WhatsApps amb amenaces.
Línies vermelles,
sí.
Molt vermelles.
Tot això s'ha de denunciar.
Anna.
Sí, totalment. Aviam, jo crec que parlem, que una vegada ja ho hem comentat, no? Tot aquest àmbit penal, el que passa que potser també és el que a vegades també ens recorda la Mireia, que tot comença des de l'educació. Des de l'educació i el teu entorn. És a dir, si tu estàs acostumat a viure en un entorn que la possessió és una mostra d'amor, com a adolescent no li pots demanar que tingui una altra actitud si a casa seva i al seu voltant és el que està veient. Perquè jo no hauré d'estar fent bé si a casa meva la meva mare se sent controlada, el meu pare li pregunta, o el meu germà té molta més llibertat que no pas tinc jo dintre del mateix entorn, que se suposa que ens estimen per igual, el meu germà arriba a l'hora que vulgui, entre adolescents, i jo, en canvi, haig d'estar a les 12. És a dir, si hi ha un major control sobre la noia i d'una manera discriminatòria se suposa que jo tinc més perills i que haig d'estar més sotmesa i més sotmesa, quan ets una parella tampoc saps distingir, perquè si el meu pare, que m'estima tant, també em té més controlada que el meu germà, o la meva mare m'exigeix més, perquè aquest noi de la classe no podrà tenir els mateixos poders que ja normalment tenen sobre mi. Clar. Llavors, entesa, la dona igual que l'home, ja des del bressol,
sí,
creixem d'una altra manera. Sí. Si en canvi al teu voltant estàs acostumada que se t'exigeixi, que se't digui a com vas vestida, a com no vas vestida, a com fas, si a més l'adolescència és un moment d'inseguretat i creus que tens un poder per tindre unes corbes o tindre un físic, i no se te'n fa entendre que és mental el poder i no físic només, doncs tot suma, tot suma. I llavors, clar, suposo que la feina que hem de fer entre totes i tots és veure que el poder no rau en un físic i que més control no és més amor.
I que els pares, jo penso que per això ens hem de formar, té que haver-hi, i després amb els fills, una mediació activa, però també reactiva. I a vegades em pregunten per tot el tema de la intimitat, no? Però ojo, perquè el tema de la intimitat, a veure, fins... Parlem d'edats, perquè una cosa és un nano. Vull dir, tu tens que vetllar també pels teus fills. Un nano de 12 anys, tu tens 13, tens que vetllar. Hi haurà un moment en què li hauràs de donar confiança, però també, com molt bé deies, educar en la intimitat. És que veritablement s'ha d'educar en la intimitat des de petits. Aquí és on hem de fer, no?, amb el tipus de pel·lícules que veuen, segons l'edat, amb els rols noi-noia, etc. No? Però educar en la intimitat és molt important, perquè si tu estimes la teva intimitat, després també la respectaràs, quan siguis gran i et faràs respectar, no?
Exacte, clar, un tema molt important, crec que has tocat, Anna, és el tema de la cosificació i d'aquesta hipersexualització que estem veient a qualsevol nivell, a qualsevol escala, a nivell d'anuncis.
Per això deia que abans, clar, que és complicat, no? Clar, els pares poden anar, però de sobte veuen anuncis en els quals les dones semblen quasi bé gerros allà decorant no sé quin cotxe. On...
Sí.
I això amb els homes és veritat que es fa, no? Però no tant.
Molt menys. Aviam, jo crec que ni uns ni altres, o sigui, no hauríem de servir la imatge.
El que es deia a la discoteca, no? Clar. Ni un ni la...
Exacte.
El cap... I a la fi acabes perpetuant aquest tipus de comportament, de cosificació.
Clar, però
no?
Després, dins de les xarxes socials, el que trobem és la imatge, sobretot de les noies. Sí que és veritat que cada vegada més dels nois, si us hi fixeu, i tot el que van ser les xarxes socials gais, que van ser les primeres que en això els homes van fer el pas, a la cosificació. O sigui, gent amb poca roba, perquè ens entenguem, o mostrant molt els seus atributs. Uh-huh. Aleshores, els homes, generalment, les fotografies que pengen no es mostren tant. Vull dir, sí que surten sense res en el torso,
però
normalment les fotos de les dones són
més sexis. El gimnàs, perquè es vegi la part de fort. El gimnàs sí que sí, és veritat. Sí. Perquè el nen de petit, anem a l'estigma, que fort, la nena que bonica, no? I el gimnàs surten molt, jo ho veig això a l'Instagram.
Aleshores, si des d'aquí tenim, des dels mitjans de comunicació, aquesta imatge, després és la que es perpetua dins de les xarxes socials, com eduquem o com fem perquè tingui les coses clares, que no és allò per on hem d'anar, perquè si no caiem aquí, no?, en aquest masclisme, en aquesta cosificació.
I què fem amb els mitjans de comunicació, Anna? Perquè és veritat que els mitjans de comunicació i les persones, els usuaris, hi tenim una responsabilitat, però videoclips, coses que surten a YouTube, les fotografies que de les grans artistes, que la major part d'elles efectivament no han tingut
infantesa. Sembla que vagin amb roba interior.
Un youtuber deia a TV3 que han fet un programa aquests i deia que és bastant barruer, i deia, escolta, són els pares que controlin els seus fills, tal qual. Tal qual, ui, es va quedar tan fresc, no? Realment, pensa que hasta per prendre't un gelat a les 4 de la tarda et posen sexe, vull dir que en realitat aquí hi ha un tema bastant important, però...
Però hi havia un estudi que a més diu que és quan més el sexe apareix ara i quan menys el practiquem.
Molt bo, és veritat. Sí, 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 sí.
Dic, guaia, però sí que anem malament.
El vaig llegir, que
té un estudi, diu, apareix per tot, però en proporció es veu que 14 o 15 vegades menys que els anys 80. Dic, escolta, tenim el sexe tot arreu.
Bueno,
perquè estem enganxats a les xarxes socials i no tenim temps per practicar-lo.
I probablement aquest salt entre la vida real i la sexualitat ben entès tristesa i aquesta manera de parlar i parlar i parlar, i després, a l'última, diguem, esglaó de la cadena, que comencin les conductes delictives des del punt de vista de l'assetjament, des del punt de vista...
O la pornografia, és el que has comentat també un dia. Tenen els nanos, hi ha nanos que encara no s'han fet un petó en 13 anys i ho han vist tot. Aleshores, quin concepte tindran de la dona? Com hem de tenir una vida sexual, no? Doncs...
Normal.
Sana.
És aquest el problema.
Jo crec que és a doble banda. Una cosa és la cosificació de la dona a les xarxes i l'altra és com la dona es cosifica.
A ella mateixa, sí,
ella mateixa.
Clar. Llavors, aquí hi ha una doble moralitat, a vegades. Mm. És a dir, jo no puc criticar segons quines coses a les xarxes si després en el meu entorn, els meus fills, filles, comencen també, tu com a pare, has d'exercir un control també en aquestes xarxes segons quines edats, i també has de veure quan la teva filla s'està cosificant, perquè hi ha fotografies de nenes entre 13 i 16 anys que per mi són alarmants. Alarmants perquè a la xarxa hi circula tot.
Sí,
i de forma anònima.
Exacte.
Per tant, vigila el que estàs fent i com ho estàs fent, perquè t'estàs exposant. I aquestes fotos són per la xarxa per tota la vida.
Clar, però les icones que tenen de referència són moltes vegades... cantants o actrius que han començat de tan jovenetes, han començat a vestir d'una manera que no és adequada, vull dir, que no és la que toca per l'edat, potser 12 o 13 anys...
O influencers.
Influencers
que en realitat, vull dir, estan venent tota aquesta
imatge.
Que tenen
molta influència, per això.
Molta influència,
és a dir, que tenen probablement més influència del que pugui tenir la mare, que potser dirà, aquesta ja que m'està explicant aquí...
I més en aquestes edats que parlem.
Clar,
perquè quan un té una edat, que també passa, lògicament, malauradament, també trobem molt masclisme a través del WhatsApp entre parelles o exparelles,
sí. I
és realment brutal, i això ràpidament s'ha d'anar al jutjat, però a través de WhatsApp, moltes amenaces, però a l'adolescència... que és quan un, bueno, doncs ja sabem com és quan és més influenciable per aquests influencers.
Pels altres.
Claro, clar, tindrà més força aquesta Dulcinea, per exemple, o el Maluma, per exemple, que l'Anna Boz a casa seva o l'Anna Plans a casa seva. O jo a casa meva, per exemple, és un dia, perquè elles tenen fills més grans. Però són edats conflictives. A vegades també el que passa aquí és que l'adolescent que està patint aquest sexting, aquesta pornovenjança, no s'atreveix o no sap com fer-ho per avisar els seus pares.
Aquí
hi ha una gran realitat que els jutges, les jutgesses s'estan trobant que quan arriba a les seves mans ha passat molt de temps. Perquè per molt que a casa tu hagis educat en un entorn de confiança, quan un adolescent es troba en aquestes situacions és complicat. Els hi costa dir-ho als pares perquè els veuen, entre cometes, com l'enemic, o expliquen a algun amic, amiga de l'entorn. Clar, tampoc aquests nanos en aquelles edats tenen recursos suficients com per com fer-ho. Aleshores, crec que són temes que s'han de desestigmatitzar, hem de parlar obertament a casa, com allò que no vol una cosa, anar dient, mira, doncs a vegades passen aquestes coses i tal. Si a tu alguna vegada et passés, no sé, penso jo, Anna...
Sí, aviam, tens raó, són coses complicades, perquè a més, a vegades, a aquesta mateixa edat tampoc tens prou consciència de la gravetat. Vull dir, també comença com un joc, del que passa... no ho sé, jo a vegades penso que tenim certa immaduresa social, volem ser eternament joves, allò que a vegades parlem, no?
Sí.
A vegades veus mares que van vestides més joves que les filles, no? Les filles inclús les deixen tipus obeses...
Tothom vol ser el que no és.
És a dir, les filles a vegades ho veus, sempre hi ha hagut, això, jo he parlat a vegades amb el psiquiatre o així, quan tenies coses al despatx, però vull dir, ara t'hi fixes molt, a vegades les noies les tenen eternament nenes, vull dir que no els hi correspon per l'edat, encara van amb aquelles faldilles, aquells mitjons que no els hi corresponen, però és que la mare encara sembla més jove i xica-bum. Llavors, clar, si a vegades ja tenim aquesta...
Bum, 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 bum.
Clar, jo a vegades penso, si hi ha aquesta dificultat, no? I no és que les mares no hagin de fer el que vulguin, però vull dir que jo crec que estem en un moment, a vegades, socialment difícil.
Sí. No, això tens raó, és que l'exemple és molt important.
L'exemple és importantíssim. Nosaltres hem de donar exemple, perquè també estem acabant el programa. Deixem un missatge d'esperança de que amb molta col·laboració per part de la família i una certa implicació per part dels poders públics, potser podem reconduir aquestes coses i que la gent sàpiga, com has dit, que hi ha un entorn en el qual aquestes conductes poden ser perseguides i que qui les ha patides no és culpable de res i ha de reclamar. Molt bé, doncs aquí hem d'acabar el programa. Com sempre ha estat dinàmic i molt interessant, però s'ha acabat el programa Plusvàlues Dones d'avui. Un programa del Centre d'Estudis Econòmics Socials, el CES, amb Mireia del Pozo a la direcció i producció, amb el nostre tècnic de so, en Jordi Carretero, i amb qui us ha parlat, Montserrat Nebrera.
Us esperem dijous vinent a les 9 del matí, aquí a Ràdio Estel. Recordeu el Plusvàlua Dones.